Parlem d'Òpera. Una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell. Presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda a tothom. Fixeu-vos que ja no dic bona nit perquè el dia ja avança i quan el programa surt en antena encara no és fosc, cosa que ens fa molt feliços. I més quan hem tingut ja finalment la nostra ració de pluja, que falta ens feia. En 2 anys i mig no havíem tingut un dia tan plujós com el 29 d'abril. Benvinguda sigui aquesta aigua que cau del cel i que no pari, sisplau. Una mica més per tal d'allunyar els fantasmes de les restriccions. Nosaltres, però, plogui o no plogui, aquí estem cada setmana per portar-vos a casa una mica de música i d'històries que us faran passar una horeta ben entretinguda, n'estic segur. I avui no serà una excepció. Així que posem-nos les piles i comencem. Programa número 566, 9 de maig, dia de Sant Isaías, profeta. Rocío García, el control de so i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Thank you.
Avui hem començat amb una peça molt llarga. No sé per què feien obertures tan llargues com aquesta. Ella soleta se'ns emporta una bona part de la música d'avui. Però tant se val perquè ho tenim tot ben calculat. Us diré que era l'obertura de L'eroe chinese, l'eroe xinès de Domenico Cimarosa, estrenada en el Teatro San Carlo de Nàpols el 13 d'agost de 1782. Era la versió de la Sinfonia Finlàndia Jyväskylä, dirigida per Patrick Galois. El llibret era de l'inefable Metastasio, per bé que revisat, i la versió de Cimarosa fou la 17a i penúltima de les 18 adaptacions que se'n van fer d'aquest llibret. El famós llibretista va utilitzar una font xinesa, un drama anomenat L'orfe de la casa, original de He Himxiang, prèviament traduït per un jesuïta francès. L'argument, amb uns noms de personatges xinesos realment molt pintorescos, ens parla d'un tal Liango, realment Chao Kong, regent de Xina, que davant una revolta popular en la que mor tota la família imperial, ell ajuda l'emperador a exiliar-se i ofereix el seu propi fill, com si fos el de l'emperador, últim vestigi de la família, perquè el matin. L'acció de l'òpera té lloc 18 anys més tard i parla d'heroiques batalles i la revelació de personalitats desconegudes. Bé, ja sabeu els embolics habituals d'aquest famós llibretista. I per què hem començat amb aquest fragment musical? Doncs perquè avui farem un d'aquells viatges musicals que ens portarà a la Xina, una mica el rebuf de aquesta tan exitosa Turandot que hem vist i que encara està de gira. Avui, amics i amigues oients, us proposarem òperes que transcorren en aquell immens i llunyà i sempre fascinant país. També és de Metastasio el llibret de Le Chinesi, Els Xinesos, una serenata operística o acció teatral en un acte musicat per primera vegada el 1735 per Antonio Caldara. De totes les versions que se n'han fet, la més coneguda és la de Gluck, estrenada el 24 de setembre de 1754 en el castell de Hof, un lloc situat actualment a Àustria a prop de la frontera amb Eslovàquia. Castell que aleshores pertanyia al príncep de Saxònia, Hildburghausen, per al qual treballava Gluck en aquella època, i que va rebre una visita de la família imperial, Maria Teresa and Company, i per aquest motiu es va representar Le Chinesi. L'obra va agradar molt als Habsburg i arrel d'això va començar l'estreta relació amb el compositor. L'argument és ximplet. Els xinesos es diuen Lisinga, Sibene i Tangia, les dones, i Silango, germà de Lisinga, l'home, que acaba de tornar d'un viatge a Europa, com sempre els noms metastasians per sucar i pa. Per entretenir-lo, a les tres dones li canten sengles àries en diferents estils. Lisinga, una escena tràgica en plan andròmica. Sibene canta un duet pastoral amb Silango i Tangia, una escena còmica on fa de dandi parisenc. Quins xinesos més avançats per l'època, oi? Volen escollir quin és l'estil millor, però veuen que tots tenen la seva cosa. L'òpera acaba amb un quartet vocal, que sentirem a continuació. Vol il piede in lieti giri, amb Isabel Polenar, Sibene, Anne-Sophie von Otter, Lisinga, Gloria Vanditelli, Tangia i Guy de May Silango. L'orquestra és la de l'Escola Cantorum Basiliensis i René Jacobs a la batuta.
Thank you.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Deixem el segle XVIII i entrem en el XIX, on només he pogut trobar una òpera que transcorre a Xina. Segur que n'hi ha més, però jo puc aportar aquesta, que és francesa, Le Cheval de Bronze, El cavall de bronze, òpera feerique, o sigui, assimilable a un conte de fades, en forma d'òpera còmica en tres actes, amb llibret de Jean Scrip, i música de Daniel François Esprit Aubert, estrenada a la Salle de la Bourse, aleshores seu de l'Òpera Còmic de París, el 23 de març de 1835. Posteriorment, el 1857, el mateix Aubert la transforma en òpera ballet per ser representada a l'Òpera de París, suprimint els diàlegs parlats i afegint-hi recitatius. L'argument és una mica enrevessat. La jove Pequi, filla del ric granger Qingcao, aquí almenys els noms xinesos tenen sentit, s'ha de casar amb el mandarí Qingqing, que és vell i ja té quatre dones. La noia no vol perquè estima el pobre pagès Yang Ko, que desesperat ha fugit cavalcant un cavall de bronze que va caure del cel mesos abans. Quan torna, refusa de dir on ha estat. El príncep Yang, fill de l'emperador, viatja a la recerca d'una noia que se li apareix cada nit en somnis i se n'ha enamorat perdudament. Ell també decideix muntar el cavall i fa que el mandarí, que està al seu servei, l'acompanyi. Passat un temps, el cavall torna amb el mandarí però sense el príncep, i ell també refusa dir on ha estat perquè, si ho diu, es convertirà en estàtua de pedra. Però mentre, doncs, parla i diu lo suficient per ser convertit en pedra. Yang Ko, content, revela tot a Qingcao i també es transforma en estàtua. Pecky, per salvar-lo, decideix muntar també el cavall vestida d'home. El cavall la porta al palau de la princesa Stella, en el planeta Venus. El príncep Yang és a punt de ser retornat a la Terra, no havent resistit als encants de la princesa, que és qui se li apareix cada nit mentre somia. Li posen una prova a Pecky, a qui prenen per un home, a veure si resisteix als encants d'una colla de belleses femenines, prova que supera, ja que, recordem, ella és una dona. D'aquesta manera guanya un braçalet màgic que li permetrà trencar els encanteris un cop retorni a la Terra, cosa que fa acompanyada per la princesa sobre el famós cavall. Un cop a la Terra troben les tres estàtues de Qing Xing, Yang Ko i el príncep Yang. Pecky va a reviure el seu estimat i el príncep i el cap del mandarí. Abans de fer-lo reviure del tot, li fa prometre que no es casarà amb ella. L'òpera s'acaba amb els casaments de Pecky i Yang Ko i del príncep amb la princesa. Déu-n'hi-do. I ara sentirem una mica de música de Le Cheval de Bronze, d'Auvergne. Serà el començament del primer acte amb Ulrich Kolt, Chinkao, Sonia Nigogosian, Pecky, Armand Arapian, Qing Xing, i el cor i l'orquestra New Philharmonic Radio, dirigits per Jean-Pierre Marty, d'una representació a París del 28 de juny de 1979.
On te dira que je suis vieux. N'en crois rien, l'amour n'a pas d'âge. Et pour te séduire, je veux que mes trésors soient en partage. Et que chacun dise soudain: c'est la fille d'un mandarin,
c'est la femme d'un mandarin.
Dans ses atours, quelle élégance!
Dans ses atours, quelle élégance!
C'est le satin perlé, oui, millionne sans sein. Mollement, elle se balance, bercée en son beau palanquin. Trésor de jeunesse et d'amour, beauté dans mon âme et ravie. Je t'ai vu et pourquoi j'oublie? Mon rang, ma noblesse et la cour.
Pour toi j'oublie ma noblesse et la cour. Pour toi j'oublie ma noblesse et la cour. Pour toi j'oublie ma noblesse et la cour. Esclave, servez votre reine.
Esclave, servez votre reine.
Esclave, courbez-vous soudain.
Esclave, courbez-vous soudain.
C'est votre maîtresse.
C'est votre maîtresse.
C'est la femme de mon honneur.
Retentissez dans les airs, et suivant l'antique mode, Tibet forme les concerts.
Clochette de la pagode, retentissez dans les airs, et suivant l'antique mode, Tibet forme les concerts.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
En l'òpera del segle XX trobem una major abundància d'òperes xineses, entre cometes, i a partir d'ara en repassarem unes quantes per ordre cronològic. Començarem amb les Turandots, primer la de Busoni i després la de Puccini, l'òpera xinesa més coneguda i popular de molt llarg. Evidentment, no us explicaré l'argument de Turandot, el sabem de sobres, només certs apunts sobre cada una de les dues òperes. La de Ferruccio Busoni és una faula xinesa en dos actes, en alemany, llibret del mateix compositor, i inclou diàlegs parlats com un singspiel. Per fer el llibret, Busoni es va basar en l'obra del venecià Carlo Gozzi i per la música va desenvolupar una obra prèvia del 1905, la Suite Turandot, feta com a música incidental per una representació de l'obra de Gozzi. Turandot es va estrenar a l'òpera de Zúrich l'11 de maig de 1917 juntament amb Arlecchino, una altra òpera curta de Busoni. Ell mateix va dirigir l'orquestra. Rarament es representa en l'actualitat, però ha fet una certa carrera internacional. Però aquí no ha arribat mai. De fet, Busoni està per estrenar en el Liceu encara, potser algun dia. Ara sentirem de l'acte segon la dansa i cor de dones Nach wir zum Tag schauet. Mira, la nit es fa de dia, amb el cor i l'orquestra de l'Òpera de Lyon sota la direcció de Ken Nagano.
Thank you.
La de Puccini és tot el contrari. Suposo que degut a la seva espectacularitat teatral i algunes àries molt conegudes, molt i molt, fins i tot n'hi ha una que diria que la gent la sap de memòria. Doncs resulta que és una de les òperes més populars del repertori i el públic la vol veure una vegada i una altra i una altra. Per això s'omplen teatres i es recullen èxits espectaculars, com ens està passant a nosaltres ara mateix. Si haguéssim fet la de Busoni haurien vingut quatre gats, perquè el gruix del públic no hauria tingut ni la curiositat d'anar a veure i sentir una òpera que no coneixen. Jo estic esperant a veure si algun dia la fan en algun teatre assequible per anar-hi. És així la cosa. De la Turandot de Puccini us diré, ja ho sabeu, que va ser una estrena pòstuma feta a l'Escala de Milà el 25 d'abril de 1926, quan Puccini havia mort, deixant-la inacabada el 29 de novembre de 1924. Per això Franco Alfano es va encarregar d'acabar-la. I la veritat és que es nota quan hi ha el canvi de compositor. L'estrena la va dirigir Toscanini i fou protagonitzada per la soprano polonesa Rosa Raïssa Turandot, el tenor espanyol Miguel Fleta Calaf i la soprano italiana Maria Zamboni Liu. I no cal dir res més perquè recentment ja n'hem parlat prou. Sentirem Tom Krause, Ping, Pier Francesco Poli, Pang i Piero de Palma, Pong, amb la London Philharmonic Orchestra dirigida per Zubin Mehta, tot cantant O una casa nell'Onan de l'acte segon. I ara entrarem en el terreny de l'opereta. Sí, sí, també aquí trobem històries xineses. Aquesta opereta en qüestió és Das Land des Lächelns, el país dels somriures, en tres actes en llibret de Ludwig Herzer i Fritz Bedo-Löhner i música de Franz Lehár, probablement el més famós compositor d'opereta vienesa després de Johann Strauss II. De fet, aquest es diu que va encapçalar l'edat d'or d'aquest gènere, mentre que del compositor hongarès es diu que ho va fer amb l'edat de plata. Das Land des Lächelns, que és una de les obres més conegudes del seu autor, no es va estrenar a Viena, sinó a Berlín, en el Teatre Metropol, el 10 d'octubre de 1929. L'obra es va construir voltant del famós tenor Richard Tauber, que n'era el protagonista en el rol del príncep Zhou Chong. En realitat, aquesta opereta és una revisió. L'original es va estrenar al Teatre An der Wien de Viena el 9 de febrer de 1923 amb llibret de Victor León i el títol de Die gelbe Jacke, la jaqueta groga, protagonitzada per un altre important cantant d'opereta, el tenor Hubert Marischka. Aquesta opereta no va tenir èxit, i d'aquí la revisió. La nova versió incluïa una Teuber-Lied. Què és això? Us explico. Lehár incluïa en les seves operetes de la seva època més tardana una cançó destinada al seu amic, el tenor Richard Tauber, aprofitant les qualitats de la veu d'aquest, d'aquí aquesta denominació. En el cas de Das Land des Lächelns, conté la que és probablement la més famosa de totes les Teuber-Lieder, Dein ist mein ganzes Herz, Teu és tot el meu cor, del segon acte, que sentirem tot seguit en la veu d'un gran tenor, com és Piotr Bezzala, en el paper de Zhou Chong i l'orquestra de ràdio de Munic, dirigida per Ulf Schirmer.
Sweet, weil es allein.
La trama d'aquesta opereta transcorre entre Viena i la Xina l'any 1912. En el primer acte som a Viena, on trobem Lisa, una comtessa, que s'ha enamorat perdudament del príncep xinès Su Xiong. I s'hi casa, malgrat els advertiments del seu pare i dels seus amics, que li fan notar les diferències culturals entre els nuvis. Lisa segueix el seu marit al seu país i a l'acte segon ens trobem a Pequín, on ella es dona compte que no és capaç d'assumir la cultura del seu marit, especialment aquella tradició que diu que el príncep s'ha de casar amb quatre noies manxús, tradició a la qual l'empenya el seu oncle. Ella assegura a Lisa que només es tracta d'una formalitat, però ella se sent infeliç tancada en el palau. El seu amor esdevé odi, mentre es consola amb un antic pretendent, el comte Gustav von Pottenstein. En el tercer acte, Lisa abandona Su Xiong per tornar al seu país amb Pottenstein. La princesa Mi, germana de Su Xiong, també s'ha sentit atreta per aquest, per Pottenstein, vull dir. De manera que el final és doblement trist. Su Xiong, però, respecta la regla de la costum xinesa. Sempre somriure, passi el que passi.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Ara parlarem d'una òpera que ja ha sortit alguna que altra vegada en aquest programa. Es tracta de Der Kreis der Kreis, el cercle de Guix, òpera en tres actes, amb llibret i música, d'Alexander von Zemlinsky, estrenada el 14 d'octubre de 1933 a l'Òpera de Zúrich. En un principi s'havia anunciat una estrena simultània en quatre teatres d'Alemanya, Zemlinsky era austríac, Frankfurt, Berlín, Colònia i Nuremberg. Per això es va convertir en impossible quan els nazis, a principis de 1933, van arribar al poder mitjançant eleccions. A Alemanya, degut a que Zemlinsky era jueu per part de mare. No obstant, l'obra va ser representada el 1934 en diversos teatres alemanys, degut a l'aixecament provisional de certes restriccions. El llibret de Zemlinsky es basa en una obra teatral del 1925 d'Alfred Henschke, conegut com a Klabund. Aquest, al seu torn, s'havia inspirat en un relat medieval d'origen xinès. Anys després, el 1948, Bertolt Brecht estrenaria una obra inspirada en el mateix argument, però situada a la Geòrgia soviètica de postguerra, el cercle de Guix caucasià. L'argument ens recorda l'episodi bíblic del judici de Salomó. Dues dones casades amb el mateix home, Ma, que una d'elles, la dolenta primera dona Yupei, ha enverinat, es disputen la maternitat de l'únic fill que el difunt ha tingut, la mare del qual és la dolça segona dona, exprostituta Haitang. Portades davant l'emperador, aquest fa dibuixar un cercle de guix al mig del qual col·loquen el nen i ordena que cadascun es tiri per un cantó. Haitang renuncia perquè no vol fer mal al nen, de manera que així revela ser la veritable mare. L'emperador era abans el príncep Pao, que s'havia enamorat de Haitang en el primer acte, però no va poder comprar la seva llibertat com va fer Ma, per manca de recursos. Al final resulta que la criatura en realitat és fill de l'emperador i Haitang es casa amb aquest i és coronada emperadriu. Tot un conte de fades, eh, que sí? Doncs sentim un fragment de Der Kreis der Kreis i Habe dich, Schwester, gesucht, germana, t'he estat buscant, amb Hans Helm, Renate Belle, Gabriel Schreckenbach i Uwe Peter. L'orquestra és la Sinfònica de la Ràdio de Berlín sota la batuta de Stefan Soltes.
Abgefallene Blütenblätter haben den Weg mir gewiesen. Hier muss ich die Blüte völlig entblättert finden.
Die Blüte, die ich im Blüte trage, hat noch kein Blütenblatt verloren.
Die Nacht um ist, wird sie fällig sein.
Meine Pflicht ist hoch, Tage biete ich mir für meine Mutter zu sein.
Sie kann dein mütterliches Herz damit einverstanden sein, dass deine Tochter die unwürdigen Beruf eines Teehausmädchens ergreift.
Warum sorgst du als Mann so wenig für deine Mutter und deine Schwester? Verlohnest du nicht die Wunsch, die du durch Abschreiben verlohnst? Bringst du sie nicht in jeder Teehäuser unter die Mädchen? Und du folgst, wenn eine
Hier ist das Geld, gnädige Frau. Erlauben Sie mir, Ihnen den goldenen Käfig zu zeigen, in dem Sie singen und Ihr schönes Gefieder spreizen sollen? Bitte, hier.
I anem ara per l'última òpera d'ambientació xinesa de la qual us parlaré avui. És una òpera tan contemporània com que el compositor encara és viu. Una òpera interessantíssima que vaig poder veure l'any passat en el Teatre Real de Madrid i em va agradar molt. Una òpera que s'inscriu dins de l'estil musical dit minimalisme, que té com a característica les petites frases musicals reiterades constantment. Un estil sorgit en els Estats Units a la dècada dels 60. L'òpera en qüestió, de la que parlarem per acabar el programa, és Nixon in China, òpera en tres actes amb llibret d'Alice Goodman i música de John Adams, compositor nord-americà nascut a Massachusetts, el 15 de febrer de 1947. Nixon in China es va estrenar a la Gran Òpera de Houston, a Texas, el 22 d'octubre de 1987. L'idea original de fer-la, inspirada en la famosa visita del president americà Richard Nixon a Xina l'any 1972, una temàtica ben anodina i poc teatral, des del meu punt de vista, fou del director d'escena Peter Sellers. I d'entrada va trobar oposició en John Adams, però aquest al final va acceptar. Els personatges són, a la seva majoria, històrics. Richard Nixon, la seva esposa Pat, Chuan Lai, primer ministre xinès, Mao Zedong, Chang Qing, la seva dona, o Henry Kissinger. L'argument és complex i explicar-lo tot no ens donaria temps. Sentim de l'inici de l'òpera un fragment orquestral, Landing of the Spirit of 76, quan estan esperant que l'avió presidencial aterri a Pequín, amb l'orquestra de Saint Luke's dirigida per Edo De Waard.
Thank you.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I abans d'acabar, deixeu-me fer una molt breu pinzellada sobre el que és l'òpera xinesa, que això és un altre tema. L'òpera xinesa és el nom que rep el teatre tradicional xinès, que engloba nombrosos elements: actuació, acrobàcia, arts marcials, belles arts, música i poesia. És quelcom molt antic, ja que es remunta a l'emperador Xuanzong de la dinastia Tang, segle VIII, el qual va fundar la primera companyia teatral documentada a Xina, que va romandre quasi exclusivament al servei dels emperadors. Hi ha com més de 300 varietats d'òpera xinesa. Ahí és nada. La més coneguda de les quals és l'òpera de Pequín, que pren la forma actual a mitjans del segle XIX. Bé, aquest també és un tema del qual se'n podrien parlar hores i hores, però no pertany a l'àmbit del nostre programa. No obstant, us en vull fer sentir un fragment d'una que es diu La bossa d'unicorn, l'autor de la qual sembla que es diu Chi Xiaoqiu. En diuen l'ària J. Molt curteta, que no massa tampoc cal. I amb això us deixaré fins la setmana vinent. No falteu, si us plau. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres opera@radiosabadell.fm